más inmediato de reconocimiento de los dos estados entre Israel y Palestina.
Són les 11:04 minuts. Més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Són les 11:04 minuts. Encetam aquesta tercera hora de programa. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i seguim repassant, en aquest cas, el que consideram sempre el tema del que parla tothom. Si sou alguns dels nostres oients i espectadors més fidels, probablement recordareu que just a primera hora un dels temes del dia era l'actor Mickey Rourke.
Mickey. This is Mickey Rourke. If something's come up that I'm really frustrated, confused.
L'actor Mickey Rourke, de 73 anys, conegut per pel·lícules com The Wrestler, Sin City i també 9 setmanes i mitja, ha desmentit rotundament una recaptació de fons que circulava per internet en nom seu en què, teòricament, havia d'aturar l'ordre de desnonament que tenia pendent a casa seva. Aquesta recaptació es va fer a la plataforma GoFundMe, que s'havia creat en aquesta plataforma una campanya per ajudar-lo a pagar els deutes que tenia del seu lloguer i evitar així un desnonament de casa seva a Los Angeles, amb un objectiu inicial de 100.000 dòlars. Però Rourke mateix ho ha negat al vídeo que ara acaben de compartir amb tots vosaltres a Instagram. Ja ha dit que ell no va iniciar ni autoritzar aquesta recaptació, que mai no sol·licitaria caritat als seus seguidors i ha demanat que es tornin els doblers a tots aquells que haguessin fet una donació. Segons informen alguns rotatius dels Estats Units, l'actor va rebre a finals de desembre una notificació per pagar una quantitat que tenia pendent del lloguer, al voltant de 60.000 euros. I pel que sembla, aquesta campanya va ser creada per una membre de l'equip de gestió de Mickey Rourke en tota la bona intenció del món, perquè ja sabeu allò que diuen, que l'infern està empedrat de bones intencions. Ell també ja ha confirmat que no en tenia ni idea i ha dit que s'estima més mantenir la seva dignitat i el seu orgull i que mai no demanaria ajuda econòmica en els seus seguidors. També ha manifestat la frustració i també la vergonya que l'ha fet sentir tot aquest tema, encara que ha dit que superarà aquesta situació com ha fet sempre. I clar, vos demanava a vosaltres, a Joana Maroto i a Marta Garau, que heu estat molt fans de Mickey Rourke. De fet, na Marta Garau crec que tenia en VHS 9 setmanes i mitja, si no record malament.
Clar que sí.
No te la compres a Canadà, la pel·lícula?
No, però la tenia, sens dubte. Home, tot un referent dins el cinema eròtic, no?, dels anys 90.
També troc que ben referent a tothom. Ses coses no són estimades.
Home, la pel·lícula per aquell temps va marcar un abans i un després.
Va tenir volada.
Per cert, Kim Basinger també ha acabat molt malament, amb deutes. O sigui que han seguit un patró semblant.
Mickey Rourke va tenir dues pel·lícules, així com a softcore, que eren 9 setmanes i mitja, i després en va fer una ambientada al Brasil que se deia Orquídia Salvatge, que també mostrava una mica de carn i xua. I després ja va ser quan se va començar a operar i resultat, ara mateix els nostres telespectadors el veuen en pantalla i per la gent de ràdio, que ara mateix
no
ubiqui Mickey Rourke, doncs és doble de llums de la senyora Doubtfire.
És molt mal de reconèixer. De fet, jo la primera vegada que el vaig veure operat, no sé si vos va passar a vosaltres, no vaig dir, en realitat aquest home és Mickey Rourke, perquè no s'assemblava gens.
Clar, ho parlàvem avui de matí. Dos vessants d'aquest tema. Una, quan la pressió estètica, no només que ha estat una cosa que històricament ha afectat a les dones, però que també comença a afectar homes i que hi ha gent que quan comença a operar-se no sap aturar, i llavors també la mala situació per la qual passa. Mickey Rourke, i ho dèiem a Joana, que també s'ha de saber demanar ajuda. Ell diu, no, jo per orgull no demanaré ajuda. Escolta, si estàs malament, tots tenim dret a caure d'escavall i després intentar remuntar de la millor manera possible.
Jo ja vos ho he dit abans, més enllà que està que no el coneix ningú, perquè, evidentment, la cara no sé que tenia fa uns anys, pens que si hi ha necessitat, puntualitz, si hi ha necessitat, no està de més demanar ajuda, perquè, evidentment, hi ha gent que ho passa molt malament i no té per ventura que dur-se a sa boca per menjar.
Tu fins a Joana, però acumular 60.000 dòlars en lloguer. Són moltíssimes mensualitats. Home, no sé quina quantitat pagava al mes, però
també he de dir que als Estats Units no és una quantitat, diguéssim, tan absurda.
Home, no, o tan igual pagava 5.000 euros.
O tan complicada d'assumir, ho dic perquè pensa que allà és que paguen per tot. No hi ha cap tipus d'ajuda ni estatal ni social, i se fa complicat, i a part que els lloguets són cars.
Bé, més enllà d'això, volia afegir que molts no han sabut gestionar la seva fortuna, i també ho he dit des de matí a primera hora, que per ventura ell ho està passant molt malament, però no s'ha volgut desprendre o desfer de segons quines qüestions que per ventura són prescindibles. En Xiscoda, per exemple, per demanar feina no n'hi ha directament i necessita un equip a darrere, o un mànager, o un, no sé, un assessor, no? Clar, jo, per exemple, si no tenc per menjar i tenc contractat un assessor que m'ha dut... ni he dut el meu currículum jo a demanar feina. Pens jo...
Sabia que seríeu injustes amb aquest tema.
No és ser injust. És que, evidentment, se poden prescindir d'algunes despeses i d'algunes no. Menjar no t'ho pots permetre.
El que vol dir, Joana, és que hi ha gent que ha viscut en un estatus tan alt que moltes persones, no fa falta que siguin celebritats, li costa de ballar i se li cauen els anells, precisament.
Sou injustes, no passa res. Cadascú és com és, però també el modus operandi del cinema americà és molt de tenir un equip, allò que te fa estrella o allò que te fa part de l'engranatge del sistema és que tu no vagis porta a porta a demanar una pel·lícula, i per això solen tenir un equip. No t'ho dic jo, que hi ha de tenir 40 persones en el seu càrrec, com en Michael Jackson
no
el Celsia.
Per això han fet aquesta ofendi.
O també ha sabut triar malament els projectes, perquè si intentant recordar quines... Ho dic perquè na Marta l'ha qualificat d'icona, jo crec que de vegades som una mica generosos.
Icona a la seva època.
Però també és un home que va viure una reviscolada en la pel·lícula de Wrestler, que va ser quan el varen nominar, que era la història d'un boxador, i el varen nominar a l'Oscar. Semblava que un poble que havia passat en John Travolta en Pulp Fiction, però en John Travolta sí que va saber tornar a colcar aquesta onada, i sembla que Mickey Rourke no en va saber o no va poder aprofitar, el pobre home. Però bé, tot i així, allò que veiem és una persona que necessita ajuda, i supos que des dels Estats Units s'encarregaran de fer-ho.
De fet, no sé si heu escoltat les declaracions, que fins i tot utilitza paraules malsonants per dirigir-se al fet de demanar ajuda, no?
Sí.
Ostres, relaxa't, que li pot passar a qualsevol persona, no és necessari que utilitzis aquest llenguatge, no? Jo he escoltat el vídeo sencer...
A mi m'encanta aquest programa, perquè nosaltres començam, rotllo, la bona acció del dia, però no te preocupis, que com diria mo mare, després ja mos encarregam de despellejar a la persona que
no
sigui...
No dic això, però jo crec...
Que sigui necessari. No, despellejar, que seria escorxar, ho dic, perquè sempre, quan Pau Fabra present en aquest programa.
Crec que algun membre del seu equip ho ha fet amb bona fe.
Sí.
Vull ajudar en el meu cap, no? En aquest cas, almenys si sortim cap endavant.
Bé, i que tampoc no descartem que sigui una estratègia. Ja ho he dit també jo avui de matí. No te fiïs mai de ningú, perquè per ventura ell desmenteix, i per orgull i per dignitat, no de manera del peix, i a lo millor és una estratègia que han muntat amb els seus assessors prescindibles o no prescindibles per poder aconseguir notorietat.
Per favor, canviem de tema, perquè només mos falta demanar presó per en Mickey Rourke.
No, jo, per favor, jo ja dic que és un home que me cau molt bé, perquè a mi un home que ja surt amb els seus animals en els braços i la resta de fons, ja té per jo, el manco alguns punts conyats, Això per una banda, però no volia deixar...
Hi ha assassins que també tenen cans, no? Perquè, per tenir clar que no tothom que té un animal de companyia té perquè és la bona persona.
Però guanya punts. Bé, deixant aquest punt de banda...
Ara
manco,
ja veig que la gent, quan te vulgui assassinar o atracar, l'únic que ha de fer és atracar-se amb un quissó. Marta Guerau, mira
però
que guapo!
No estava
ja,
mare...
Ja ho tenen fet.
No estàvem ara en la nostra part de magazín, on se mos permet un poc opinar sobre aquestes notícies. I doncs, ja he dit també la meva.
Seu
però
veritat.
No volia deixar de banda... Trobeu que hi ha discriminació respecte a les operacions d'estètica entre els homes i les dones? Sembla que si un home s'ha fet una operació d'estètica i damunt li ha el resultat és dolent, com en el cas de Mickey Rourke, tinc la sensació que encara és manco acceptat. No sé si trobeu que en
jo
aquest punt...
Que no. Jo crec que, evidentment, et discorda que també els homes ja comencen a sentir aquesta pressió estètica, sobretot per poder fer feina, per poder sectors, per poder estar, per poder tal... Però pens que sí que sempre se mos exigeix un plus més a ser dones. Un home major en canes és atractiu, i una dona major en canes, a vegades, per dir que no se cuida, o que va deixada, o que... Crec que hi ha moltes diferències encara ara, tot i que és vera que les canes s'estan parant molt de moda i olé, les persones que decideixen deixar-se les canes i no tornar-se a tenyir. Però hi ha diferències.
M'he recordat ara, no ho hem comentat, a vegades ho podem fer demà, sobre el nou lot de Cher, 40 anys més jove, que també ha estat criticada. Mira, aquí podríem entrar dins d'aquests conceptes que deien a Joana sobre discriminació, perquè si hagués estat al revés, probablement no l'haurien criticat.
Seria
ni
més normal,
manco, eh?
No? Estaria més normalitzat.
No sé si teniu constància d'aquesta notícia.
Sí, però me sap greu, tot el contrari, ja saps que seria incapaç, perquè tu ets qui s'encarrega de que m'arribi la nòmina, però ara mateix, aquestes diferències d'edat, jo crec que sí que ja són una red flag, una mena de crit d'alerta, que el manco la gent ho destaca sempre en el titular, sigui home o sigui dona. Abans sí que en els cas dels homes, quan eren majors, estava com a més acceptat, però jo crec que ara 40 anys de diferència, fos ja, Nacher o fos Leonardo DiCaprio, jo crec que la gent ho comentaria i ho criticaria.
És un altre debat que no ens atreverem just ara, però qui sap si demà on els
no, has fet una bona tasca, demà aquest debat el dia.
Perfecte.
Edatisme, els de matins i Betes Ràdio.
Anotat, però com dèiem, això per demà. Ara vull abordar un tema que està molt d'actualitat en els darrers dies, en aquesta època, sobretot ara, no?, que han baixat tant les temperatures. A l'hivern, l'ús de bracers, estufes elèctriques, altres aparells de calefacció augmenta considerablement i, com dèiem, més ara, no?, en aquests dies que s'ha notat tant. Aquests sistemes que donen confort, però també poden suposar una font de risc important, sobretot, Xisco, si no s'utilitzen correctament i si no se fan les revisions puntualment.
Gràcies, Marta. Cada any una part significativa dels incendis domèstics tenen el seu origen en aparells de calefacció, sobrecàrregues elèctriques i un ús inadequat de brasers. La prevenció, el manteniment i la informació són claus per evitar situacions de perill que poden posar en risc persones, habitatges i vides.
I és per això que avui volem parlar de com prevenir aquests incendis a la llar, de quins errors solem cometre i també com poder optimitzar una mica el consum energètic, no? Perquè si no, ara aquests dies que fa aquesta fretada se dispara també el consum elèctric i volem això, estalviar doblerets i alhora millorar la seguretat de casa nostra. És per això que saludem ja en Juan Cruz, que és electricista i portaveu de Sinem. Bon dia, Juan, com estàs?
Bon dia, bé.
Benvingut en el nostre programa. També saludam en Joan Fornàs, a qui poden saludar de manera telemàtica. Ell és director insular d'emergències. Bon dia, Joan, com estàs?
Bon dia, com anem?
Bé, i d'entrada vols demanar, no, si vols per tu mateix, començant per en Joan Fornàs, quins són els principals motius d'incendis domèstics durant aquests mesos d'hivern i que en teniu constància?
Bé, ara el que hem tingut nosaltres és el tema de brasers, ximenees, calefactors, sobrecàrregues en els endolls. Són coses així que hem tingut ara, a principi d'any.
Clar, dius, per exemple, sobrecàrregues. No sé si endollam, si posam moltes connexions en el mateix endoll, i això pot ser un perill, no? És una de les qüestions també que detectau, que la gent fa un mal ús, per dir-ho d'alguna manera, de la manera de connectar els aparells?
Sí, és una de les causes que nosaltres fem molta prevenció i ho deim, que una regleta i posant llavors un triple, un altre triple, i anem enxufant. I arriba un moment que el cable no aguanta la temperatura i és quan se produeix l'incendi.
És vera que, senyor Fornàs, ha estat un començament d'any molt delicat, perquè durant els primers dies ha hagut una sèrie d'incendis molt seguits en el temps i tots precisament per motius semblants als que acabem de descriure.
Sí, hem tingut, sobretot el dia del rei, varen tenir un grapat de sinistres i bueno, varen ser delicats per coses d'aquestes. I llavors, bala, siri, bé, tot el que no ordu, coses d'aquestes.
Senyor Fornàs, si li sembla, recomanacions des de la Direcció Insular d'Emergències a totes aquestes persones que, a vegades per desconeixement, ara parlarem amb Juan Cruz, no?, i donarem alguns consells de forma més directa, però que a vegades per desconeixement no saben com actuar i les seves pràctiques són de risc. Com les podrien resumir perquè tothom ho tingui present a casa i evitem incidents com els ocorreguts els darrers dies?
Bueno, com a prevenció nosaltres sempre recomanem pues, mirar els temes de tendolls, cada cosa enxufada en el seu lloc, no anem-nos a dormir amb coses enxufades i coses d'aquestes. Tema de ciris, estar damunt és una cosa que es tomba-se un ciri, ja tenim un problema damunt d'una taula, molta cosa de decoració, avui en dia tot és plàstic, ja tenim els... Llavors, ja tenim l'incendi. Tema de braser, desenxufar el braser, aixecar les faldes, cosetes d'aquestes, sempre prevenció. I si en cas d'incendi, sortir, tancar, dic, tancar la porta, sortir i cridar su dos i que avisin en els serveis d'emergències.
Sembla obvi, però és que sempre cal recordar-ho, perquè malauradament se repeteixen any rere any aquests incidents. Joan Fornàs, director d'Insular d'Emergències, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies i bon dia a tots.
Igualment per vostè. El director parlava dels endolls, sobretot. Però quantes vegades, Juan Cruz, te criden i te diuen crec que ja és hora de fer la revisió anual?
Mai, això no passa mai. Com no hi ha una normativa per la vivenda de fer una revisió periòdica, tothom s'oblida. Sin embargo, quan hi ha CTV, en el cotxe, això sí que haurem de fer, perquè si no després n'hi ha una multa. Nosaltres sempre ha de passar alguna cosa dolenta per fer-lo. No funciona un endoll, després ens criden. Però no fem aquesta revisió, no fem aquest manteniment, no n'hi ha aquesta consciència, encara
I,
no.
I cada quant haurien de revisar lo que és instal·lació elèctrica de casa nostra?
Bé, això és difícil, però jo recomano similar a CTV. En el principi, una vivenda nova hauria d'anar tot perfectament, però després anem afegint també electrodomèstics, anem afegint més coses, cada vegada n'hi ha més tecnologia, més dispositius electrònics, i fer una revisió periòdica, en el final, és més ràpid que fer-la deixant molt de temps.
Juan, jo te volia demanar, perquè ara es dirà a tu insular, fes ment, o assenyalava que molta de gent endolla, enxufa sí. moltes coses a la mateixa regleta i és com una sobrecàrrega, no? Ets segur, per exemple, utilitzar allargadors o regletes d'aquestes que tenen per ventura un parell d'endolls per utilitzar o per aprofitar aquella regleta o és millor que ho facin d'una altra manera? Quin seria el consell com els podries donar?
Sempre enxufar-lo directament a un endoll fix. Això és el més segur. Es pot arribar a connectar a una regleta múltiple o amb un allargador. Es pot arribar a fer. Però s'han de complir certes condicions. Per exemple, ens hem de fixar les característiques tècniques d'aquest allargador. Pot suportar la potència del nostre electrodomèstic? En quin estat es troba? On lo posam? El posam en terra? N'hi ha animals? N'hi ha brutícia? Té pols? És molt difícil fer-lo bé i lo fàcil és dir no l'heu d'utilitzar perquè no lo feu bé. Per això enxufar directament, endollar directament en un endoll fix és lo millor, lo més fàcil.
Clar, per tant, quan dissenyem el que seria la instal·lació elèctrica de casa nostra, hauríem de tenir calculat una mica quan d'endolls, quan de connectors mos faran falta. Jo ara penso, per exemple, en la meva tele. Que, clar, entre la tele, sí. Llavors tens els que encara miren DVDs, és DVD. Llavors tens el satèl·lit, és a dir, el que seria el streaming. I jo que, per exemple, té un mare que ja està gran, tenim l'avisador que és per si cau. Okay. Clar, són quatre connexions, i clar, jo només tenc dos endolls. Jo ho he de tenir tot en doble,
sí.
Ho vigil. Jo, a partir d'ara, me convé telefonar a l'electricista i que m'afegeixin dos endolls a la paret, o si ho revís cada mes, cada dos mesos, ho vaig mirant, és que ara m'has ficat la bona cosa, José.
Afegir dos endolls a la paret seria ideal, però sí que és veritat que en aquest cas els consums són petits. No n'hi ha un calefactor, no n'hi ha un consum que sigui gran. Si n'hi ha un aquestes consum gran...
Aquestes coses que tinguin resistència són com les més perilloses. Jo ara penso sí. que l'efector, sí. Penso en sol radiador, tot això convendria que anàs directament sí. per si tenim un problema.
Sí, sí, sí. sí.
Clar, i en aquesta pregunta, en aquest dubte que tens, Xisco, si n'hi afegeix una altra de meva, que seria com poden saber si la nostra instal·lació està capacitada no, per, o preparada pel consum que feim servir, perquè per ventura tenim una potència contractada i ho tenim tot elèctric i en necessitem més. Com ho poden saber en això?
N'hi ha algunes indicacions fàcils per l'usuari que no té aquest coneixement tècnic, però, per exemple, quan connecta el forn o connecta molt de ratlladors, s'atura. Mm-hmm. Ha d'anar al quadre elèctric i ha de tornar a pujar. Això pot ser perquè la potència contractada és baixa o, si es fixa molt bé, pot ser perquè està connectat demasiades coses. Aquesta sobrecàrrega. Mm-hmm. En el mateix circuit d'endol general connecta tot. O s'hauria de baixar, si està ben dissenyada la instal·lació.
Això és un bon signe i ens pot ajudar a saber si tenim una instal·lació correcta. El director insular d'emergències parlava també de la part elèctrica, dels brasers, hem parlat dels endolls, però hi ha un costum que a vegades la gent ho fa i que pot ser perillós també. Ara compartirem la fotografia amb els espectadors i descriurem per als oients de ràdio que és penjar coses en els radiadors. Per exemple, això és molt comú quan vols que s'acceleri o ha sortit la roba un poc humida de l'aixugadora.
Que tiris la primera pedra, qui no ho ha fet mai?
Qui no ha fet això? Alguna... Per cert, jo vaig veure una vegada fotos de noces amb això al darrere. T'ho imagina't quina desgràcia, no?, per al fotògraf i per als novis, veure una foto de noces amb un radiador penjant calcetins, però això és un tema a part. En tot cas, aquesta imatge tan icònica dels calcetins penjant, això no ho haurien de fer, la gent ho fa.
No haurien de fer, primer de tot, quan està humit, després n'hi ha aquesta humitat a l'ambient.
Clar.
Això ja és dolent.
Clar.
Segon, es comença a aixugar i després nosaltres anem fent unes altres coses, ens oblidam, s'aixuga, però arriba un punt que es pot cremar.
Se perquè estan massa aixuts.
I doncs, si no ho posem directament, evitem això, perquè no està pensat aquest dispositiu per aquesta tarea.
I els calefactors, Juan? Aquests petitets, també?
El calefactor és un ús espontani, un ús en un moment puntual, i no s'ha de posar a prop del sofà, per exemple, d'unes cortines, tampoc. Un ús molt puntual.
I els filtres han d'estar nets, clar.
Sempre. Sopols...
Perquè, clar...
Sopols molt perillosa.
És una enemiga de tot.
Sí, sí, sí.
Però és molt ràpid. És que mantenir una casa al dia no és senzilla, perquè una sèrie de racons i de detalls que passen per alt, que potser haurien de començar a tenir en compte per evitar disgustos i sobretot evitar incendis, perquè quan ja bota una guspira i allò pren, ja no hi ha manera de fer-ho tornar enrere. Si no ets allà, clar.
Per una banda, no? La revisió de la instal·lació elèctrica, que és molt important, i Juan ens ha donat alguns consells, però no m'agradaria acabar sense que mos donassis alguns consells, no sí. De la instal·lació elèctrica, sinó de l'aïllament de ca nostra, perquè pot millorar moltíssim, també.
Sí, per exemple, les finestres, les portes... No utilitzar, per exemple, la calefacció i totes les portes obertes, no n'hi ha necessitat. Sempre n'hi ha alguna estància que no hem
Juan,
de fer
Juan
res.
Cruz, això és una lluita. Jo duc 3 setmanes que cada dia escoltes que ens amorro pitja amb ma mare. És encendre l'aire de la sala
sí.
I allò pareix en Moisés quan obria el Mar Roig. Tot el dia aquella punyetera porta oberta. I els hi dic, que és que pareix ma mare quan jo era petit, que se m'embassa que l'entor no sé quantes vegades m'he escoltat a mi dir-ho aquestes darreres setmanes.
O anar amb màniga curta, això també. Volem estar
no és necessari anar amb màniga curta durant l'hivern.
És a dir, aneu abrigats, dinga vostra, i així podreu regular el termòstat a una temperatura que no consumeixi tanta electricitat, clar.
Sí, per exemple, la temperatura, segons els reglaments d'instal·lacions en els edificis, ens diu entre el 21 i 23 graus. Normalment sempre ho posam un poc més, però és veritat que és una orientació, i en el final fent bon ús podem arribar a aquesta temperatura, confort, estable, i consumeix menys. Coneixes la nostra factura elèctrica, també.
Ai,
això
sí,
és molt important.
Un altre dia pots venir només per entendre la factura
no, és que a vegades,
elèctrica, perquè això és poca broma.
Te'n recordes que sempre dèiem que a les escoles i en els instituts haurien d'ensenyar com llegir una nòmina, per exemple, o com entendre com funciona un crèdit hipotecari. Però és que jo crec que també hauria d'haver una assignatura, no sé si podria ser molt pràctica o no, però que hi hagués una mica de llanterneria, una mica d'electricitat, per saber, bàsicament, que has de tenir els ploms davallats si penses manipular un endoll.
Sí.
Que això sembla una cosa bàsica, però quanta de gent no s'haurà quedat enrampada per haver intentat estirar el que seria el connector sense haver davallat el que era general. Que
o quan desconnectant també moltes vegades el carregador, no ho fem bé. Hem d'agafar de sa base, no des cable.
No des cable.
Clar.
Això també passa moltes vegades.
Són coses tan òbvies, però les deixem de banda. Per això hem fet aquest tutorial, per intentar reparar, aprendre a fer ses coses millor de les que les fem de forma habitual, però sobretot, recordeu, el més important, revisar les instal·lacions elèctriques. Juan Cruz, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
11 i 27, uns consells, parlam de sèries, o més ben dit, de la sèrie o del fenomen Stranger Things. No sé si heu vist el darrer capítol, però si és així, alerta, perquè Joana Maroto fa spoiler. Ella diu que no, però jo estic convençuda que sí. Després d'uns consells vos ho contam.
IB3 Ràdio és entreteniment. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Diumenge, a les 12, Esports 3 en joc. Segueix amb nosaltres i en directe el futbol de segona federació i el de primera amb el partit Cartagena-Udeivissa. I en acabar futbol de primera divisió des de Vallecas, Rayo Vallecano-Reial Mallorca. Amb l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes, Esports 3 en joc. IB3 Ràdio, passió pel futbol balear.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
Mireu, ara que feim el programa televisat, fins a les 12, potser alguns no ho sabeu, me refereixo als espectadors, els que mos segueixen per televisió, però sempre en aquestes hores nosaltres parlàvem de sèries, de les diferents recomanacions. Avui és dijous, és el moment de sofà, crispetes, flassada i les sèries recomanades.
Flassada i sofà.
Un espai, una secció que prepara Joana Maroto i que normalment passa per repassar les estrenes de la setmana, però que avui han vingut a parlar d'un fenomen, perquè si hi ha una cosa a dir de la sèrie Stranger Things és que s'ha convertit, més que una moda, podríem parlar, Joana, d'un fenomen global, del fenomen Stranger Things.
Totalment, Marta. Abans de res, que ningú se preocupi, perquè la Marta va dient que jo faré spoiler de tot i tenim a tota la peixera preocupada, no farem spoiler.
Mira, perdona, ho dic perquè sí, has fet un poc d'spoiler, però no entrarem en aquest debat.
Sortiré de l'armari una vegada més. No he vist res de Stranger Things. Per tant, vinc aquí a prendre nota, com sempre, d'una sàvia com és la Joana Maria Maroto Munà.
I de vinga, anem a parlar-ne d'aquest Stranger Things, perquè si parlant de sèries que han marcat una generació, jo crec que Stranger Things ocupa un lloc destacadíssim. Hem de dir que jo ja he pogut veure el final, en Xisco evidentment ja mos diu que no, na Marta encara tan
poc. En Xisco no vinia al principi.
Bé.
Per tant, no passis pena.
He de dir que era un final esperadíssim, però hem de recordar que fa 10 anys que estem pendents d'aquesta sèrie. Se va estrenar el 2016 a Netflix i és una ficció creada pels germans Duffer, que va començar com un homenatge, podríem dir, a les pel·lícules dels anys 80, i va acabar això convertint-se en un autèntic fenomen cultural mundial. Està ambientada en una petita ciutat, a Hawkins. La sèrie combina ciència-ficció, terror, aventures d'adolescents, amb ingredients que han enganxat a molt de públics, a molt de diferents públics.
Un moment, a mi me van dir que això, si m'agradaven los Goonies,
sí.
A mi m'agradaria Stranger Things, però ja dius que...
I és vera?
Que combina fenòmens paranormals i coses, i això no és los Goonies.
Bé,
però se refereix a...
Goonies només n'hi ha uns, però...
Goonies 3.0.
Sí, per dir-ho d'alguna manera, okay. Xisco Nadal. Però bé, jo crec que ha enganxat a molta de gent, perquè, per exemple, que la meva filla de 12 anys, enganxadíssima, en el meu cas també, jo m'ha agradat moltíssim, en el meu home també, molt de sectors joves i no tan joves que ha enganxat, sigui per una qüestió o per una altra. Però el seu èxit no només és narratiu, perquè Stranger Things ha ressuscitat aquesta estètica vuitantera, per dir-ho d'alguna manera, la música analògica, les bicicletes BMH, i els jocs de rol com Dragones i Mazmorras, que si heu vist la sèrie sabeu que un poc el fil conductor és aquest joc de rol. I fins i tot han tornat a posar cançons de moda dels anys 80, que això és una cosa que m'afascina i m'encanta, han escat damunt de la llista d'èxits com aquesta. Punt, me permetreu un petit...
Sí, ballant
i tot. Bé, en aquest punt m'agradaria, ja que escoltam aquest Never End Story, fer un petit homenatge, una salutació a una gran amiga i companya, la Margarida Grimald, que aquesta cançó, segur que per ella també és com per jo, tot un homenatge en els anys 80. Una salutació a Margarida Grimald. I bé, jo crec que un dels grans encerts d'aquesta sèrie és, sens dubte, repartiment, no? Actors joves que han crescut amb aquesta sèrie i que s'han convertit en icones globals. Ara també els podrem veure diferents pel·lícules, tots molt coneguts, molt seguits, a les xarxes socials també, i hem vist bé personatges com n'Eleven, Mike, en Dustin, en Lucas, en Will o en Max, que ja formen part de la cultura pop contemporània. No sé si esteu d'acord i no sé si seríeu capaços de dir el personatge que més vos agrada, en Xisco Nadal no, perquè no n'ha vist cap de capítol, però Marta, tu si haguessis de triar un dels seus personatges, quin triaria? Jo ho tinc clar, jo ho tinc claríssim.
A mi m'encanta Hopper.
Hopper i Mares din Steve, també.
També,
no?
Perquè, clar, jo des nins Steve, exacte. Des nins, exacte.
Steve
sí.
És un poc més
és
major.
És que els secundaris, jo crec que també tenen un paper molt important.
Rellevant.
La filla d'Uma
sí.
Thurman i...
Sí, na Robin.
Na Robin, també m'agrada molt. I, de fet, crec que tracta el millor de son pare i de sa
mare.
Sa mare,
sí.
És veritat. Sí, en aquest cas me quedaria amb aquests personatges, però tots tenen el seu encant.
Sí, i jo sí. tenc el meu clar favorit, que és en Dustin, o sigui, jo...
Johnny Eleven.
Ni Eleven. Que no sap ni qui és.
Que està aquí apuntat. Per tant,
és Millie Bobby Brown, per si ho volies saber. Però bé, jo,
per cert,
en Dustin...
Una cosa, sense fer spoilers, no hi ha com una trama LGTB en la darrera temporada?
Sí, sí,
això,
molt important.
Això crec que no es fa spoiler, però
no
es fa spoiler.
No.
Dir que
no,
en,
està
Will,
tractada...
en Will, en aquesta darrera temporada, surt de l'armari. Vull dir, i és una cosa que tots hem anat intuint durant les 5 temporades, però... en aquesta cinquena temporada ho expliquen en
el Robin temps. També és LGTB i se tracta amb moltíssima naturalitat.
Sí, amb moltíssima naturalitat.
Que això també és important destacar-ho de la sèrie.
Sí, sí, efectivament. Bé, aquesta cinquena temporada Stranger Things és la darrera. També en la Bàrbara de xarxa avui de matí hem parlat de si hi havia una notícia, una fake news que deia que hi podria haver un capítol final encara que no s'hagi emès i que estava ocult i que hi... No. Diven, a no ser que ara tot canvi, però se suposa que és la darrera temporada, i ha arribat amb una gran expectativa, també ho podem dir, després d'una quarta temporada que era molt més fosca, molt més madura, al final havia de tancar moltes trames obertes, el món del revés, el destí de Hawkins, també l'evolució definitiva dels personatges, i ho hem pogut veure, tot ha anat passant en aquesta darrera temporada. Els creadors ja pensaven que seria una temporada més emocional, amb molt més ritme, amb un ritme molt intens, i un retorn també a l'esperit de la primera temporada, que per jo és la més bona. Un grup d'amics unit davant una amenaça extraordinària, també ha estat un comiat tant pels personatges com per els espectadors que han crescut amb aquesta sèrie durant gairebé una dècada. Vosaltres no, encara no l'heu vista, però clar, jo m'agradaria poder-vos demanar si vos ha agradat el final. Clar, molta de
perdona,
gent...
Perdona, dura dues hores el
sí,
capítol dues, final.
És
clar.
Molt llarg.
És que
és
a mi
llarg.
només me queda aquest, però no me vull quedar dormida, per això
jo
tens
la sensació que
especial.
Em deixarà un regust com el final de Los Soprano.
En el final passa una mica com tot, no?
És que, clar, he de parlar de coses que no sé ni què són,
no, però
jo
diuen,
sempre
diuen,
portant contingut.
Joan Amaroto,
pot veure?
Tenir vincle amb el final de Perdidos que a la gent no li va
Mira,
agradar?
Mira, jo... Com en tot, hi ha gent, a més, els finals poden o agradar molt o no agradar. Jo només diré que a la meva filla no li ha agradat el final i a jo m'ha agradat el final. Vull dir, cadascú
val,
té
val,
una manera...
De...
Hi ha hagut discussió, que has maratós.
No, discussió, però clar, cadascú ho ha viscut d'una manera. clar, jo ara m'agradaria poder dir una frase i sí que la diré, que no vos ho prengueu com un spoiler, però per dir com m'ha agradat allò al final, jo diria: jo elijo creer. Això és la frase que vos puc dir, jo elijo creer, vale? Que tothom pensi allò que vulgui.
Que baixi Déu i me digui que això no és fer spoiler.
Bueno, mem, haver-la vista. Haver-la vista.
I també hem de dir una cosa, que és que Cas Marotos miren la sèrie doblada, no en Bubeo.
No, doblada. Me sap greu, doblada.
No passa
però
res.
Sí que vull dir una cosa, és que no l'heu vista, patiu, perquè no voleu veure spoiler, però és que ja l'hem vista, patim, perquè en volem parlar amb algú que l'hagi vista. Per
home,
tant,
però doneu-vos temps, feines... perquè de totes maneres això és un altre debat, però se podia fer spoiler quan havia passat quants anys de...
No,
Jo no vol entrar en aquest
debat. Jo sí, anys, si no
fossis,
hi crec.
Si fossis fan de veres, ja l'haguessis vista. Jo he trobat els temps per veure-la al moment en què ha sortit. Així que, per favor, parau vostres piles, que jo em vull xerrar amb vosaltres.
No, però jo crec que per poder parlar d'una i obertament de principis, de finals, de trames i de tot, un mes...
El Mancó,
ja
donem-nos
un mes.
No, perquè un mes estem més que suficient.
No m'ho ha donat ni dues setmanes.
Com diu Maroto, si t'ha interessat o t'interessa aquesta pel·lícula, deixaràs caminar per córrer per anar-la a veure. Si no, és que crec que en el final han fet com a capítols que són com a mini-pel·lícules.
Com a pel·lis.
I també això s'hauria de repensar una mica aquesta mania que tenen de fer evolucionar formats d'aquesta manera.
Jo també vull dir una cosa, per jo és tot un fenomen, fa 10 anys que no estem pendents i només és comparable precisament en aquesta sèrie que vosaltres heu dit, que és Perdidos, o una altra que també molt va tenir enganxadíssims, que és Jocs de Trons.
Sí.
No sé si penseu que són...
Però pensava que no vas a dir Los Serrano.
No, Los Serrano.
Que també mos va enganxar d'una altra manera.
I també va tenir un final que va agradar i no va agradar.
Va agradar a ningú. Va tenir un final que va agradar a ningú.
Bé, hem sentit cançons, no?, que formen part d'aquesta banda sonora d'aquesta sèrie. En el principi escoltàvem aquest Running Up the Hill, no?, que tu me demanaves, m'agradaria que sonara aquesta cançó, perquè és veritat que ha sonat molt, sobretot en aquesta darrera temporada. Hem sentit aquest Never End Story, que és una cançó, precisament, dels anys 80, que vàrem veure en aquella història interminable que mos va agradar tant en els 80. I també hi ha una altra cançó que sona, i m'agradaria que en Bernat també poràs de fons, que és aquest Purple Rain de Prince. Hi ha dues cançons de Prince que sonen en aquesta cinquena temporada, que acaba aquesta història. Ara queda un llegat, diria jo, difícil d'igualar. I ja per acabar, ja que no em deixen fer més spoilers, sí que vos diria que, per obrir boca, vos podem avançar que en aquest mes de gener ve fort pel que fa a les sèries i ve ben carregat. Només per citar-ne algunes, tindrem sèrie d'Amadeus, de Mozart, que pareix interessant, de Pitt, sobre urgències mèdiques, El Infiltrado 2, també una sèrie que en Cisco segur que enganxarà, que és sobre Agatha Christie, Wonder Man, que és de l'univers Marvel, i molt més, o sigui que... Tot i que mos han quedat una mica orfes amb Stranger Things, tindrem moltes coses per poder
veure. Però això serà el proper dijous, quan
ja que hem fet
comentem.
Taula LGTB, Movistar Plus té segrestada la sèrie del moment, que és Heated Rivalry, que és aquesta sèrie de dos jugadors de hockey sobre gel, que es canadenca, que s'enamoren, que ja tothom l'ha vista per internet, que això sí que són spoilers, el que jo m'ho trobo a les xarxes, que he intentat evitar-ho, i ja sé de què va la sèrie, que també arribarà aquesta Heated Rivalry, crec que és el febrer.
Idò, dijous que ve, seguim repassant totes aquestes sèries i moltes coses més. Uns consells, continuem.
El dia i Vetres Ràdio. I Vetres Ràdio és patrimoni.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment varen existir? Quantes serien? On estirien? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Us recordava abans que just aquesta setmana tenim la fortuna d'ampliar el nostre horari de la part televisada i vos podem anunciar que en aquesta hora més que tenim també a través de la televisió, el Manco un Pic per setmana comptarem amb els consells, les recomanacions i les explicacions de la nostra comare de Capçalera, Ana Isabel García. Bon dia.
Bon dia, m'encanta aquest subtítol que m'has posat.
I per abordar temes com el d'avui, en què mos focalitzem, Joana?
Idò, mira, Marta, avui ens centrava en un tema, i és la fertilitat i els tractaments de reproducció assistida, perquè cada vegada són més les persones, les parelles, de manera individual o en parella, volíem dir, que recorren a tècniques com la inseminació artificial o la fecundació in vitro per aconseguir, xisco, un embaràs quan això no es dona de manera natural.
I, de fet, moltes vegades no sabem quines són les causes més habituals d'infertilitat, quins són els tractaments que existeixen i com funciona l'accés en aquests tractaments a través de la Seguretat Social. I per això ja tenim aquí en Ana Isabel per parlar-ne. El primer que te volíem demanar, Ana Isabel, és què se considera infertilitat i quina és la seva prevalença en la població general?
Sí, hi ha com dos conceptes que a vegades la gent confon, ¿vale? Perquè no és el mateix esterilitat que infertilitat, són dues coses diferents, no? Esterilitat és el que entenem perquè una dona que no ha aconseguit mai estar embarassada, d'acord? I infertilitat és diferent, vol dir que una dona no ha aconseguit dur un embaràs a terme, és a dir, que sí s'ha quedat embarassada però per aventura ha tingut un avortament o una pèrdua durant l'embaràs, no? Llavors, tant una com l'altra són motius per necessitar un tractament de reproducció assistida, que en principi la definició de per necessitar aquest tractament seria quan estem un any sense aconseguir un embaràs. És a dir, quan una dona està un any sense fer servir anticonceptius, sense tenir cap protecció en les relacions sexuals i no aconsegueix un embaràs, és quan ha de començar a consultar per obtenir aquests tractaments.
Clar, mos has explicat la diferència entre la estèril i la infèrtil, que són dues coses ben diferents, però quines diferències hi ha entre allò que és tècnica d'inseminació artificial i fecundació in vitro, que també hi ha molta de gent que no sap ben bé, jo soc la primera, que mai sé ben bé que és una cosa i que és l'altra.
Sí, són dues coses diferents i, de fet, se fan servir per coses diferents, no? La inseminació artificial simplement se tracta com d'introduir el semen de la parella dins l'úter de la dona, ¿vale? És com una tècnica més senzilla i que només molt serveix amb algunes causes d'esterilitat. Depèn de per quin motiu aquesta dona no se pugui quedar, o aquesta parella no se pugui quedar embarassada, no se pot fer servir una inseminació artificial, depèn de quin sigui el motiu. I si ja és una causa més greu o és una dona de segons quina edat, ja passam a l'altra tècnica, que és la fecundació in vitro. ¿Vale? La fecundació in vitro se trata, com veiem en aquesta imatge que me posava aquí al costat, a través d'un microscopi, aconseguim ajuntar l'òvul de la dona i l'espermatozou de l'home, els ajuntam allà en el laboratori i ja, quan ja han format aquest embrió, el passam a la dona. En molt resumit el procés, no? Però diguéssim, el juntam dins el laboratori i després, quan hem aconseguit l'embrió, el ficam a dins de l'úter de la dona.
Clar, quines són les causes més habituals d'infertilitat en homes i dones? Allò que normalment sol anar a consulta.
Sí, amb això també vull deixar clar una cosa, és que a vegades mos pensam que els temes d'infertilitat són molt causa femenina, i amb això també hem de ser conscients de que hi ha causes masculines i causes femenines, ¿vale? Perquè moltes vegades mos pensam, les dones mos encanta això de... no mos encanta, però típicament mos posam aquesta motxilla de la culpa també amb això, i mos pensam que és culpa nostra no, no quedar embarassades, i és important deixar clar que hi ha una mescla, no? Tenim 50-50 d'aquesta causa, no?
I... De fet, quan una dona no podia tenir fills, de que era xorca, que era aquesta paraula que sona fatal.
No ho sentim mai, aquesta paraula.
Quan orca, parlen de qualcú, sí. Però d'un home no ho deien, que era un home xorc. Sempre, històricament, supos que per tradició, et cert que s'ocupa l'han duit a sempre les dones, en aquest
pues
sentit.
Sí, avui en dia sabem que no és així, que a més a manco és 50-50 i que de fet hi ha també un percentatge gros, com un 20%, que són de causa desconeguda, que a vegades no sabem mai per què una parella no ha aconseguit mai tenir un embaràs, perquè se fan proves de la dona, proves de som, o tot està bé i no se sap per què, no? Però quan trobem causes d'infertilitat o d'esterilitat a les dones, ens trobem a vegades endometriosis, problemes hormonals, problemes de cirurgies prèvies dins de súter que han provocat adherències que no deixen que l'embrió s'emplanti. Amb els homes, per exemple, té molt que veure, a part de malalties genètiques i a més també l'estil de vida. ¿Vale? L'estil de vida realment és algo que influeix tant en homes com en dones. ¿Vale? Tabaquisme, alcohol, sedentarisme, segons quins tòxics que hi ha a l'ambient, l'estil de vida...
I també sabeu segons quins esports afecten a la qualitat seminal, perquè, per exemple, li passa a molts de ciclistes que per fet d'anar el que seria el coixinet de la bici, de vegades els espermatos ous s'acomoda formen i és complicadíssim que després qualcú...
Ara m'agafes, no tinc data sobre aquesta.
No, ho dic perquè tinc casos...
En el teu grup de 50 millors amigues?
Exactament, en el meu grup de 50 millors amigues de vegades passa que també hi ha estils de vida que també s'impacta en allò que seria el món testicular, fa que els espermatozous no tinguin la qualitat necessària.
Sí que veritat que sabem que els espermatozous necessiten una temperatura un poc menor que la resta del cos, però entre tot el que sigui anar ajustat i apretat, m'imagino que no ajuda.
Que no ajuda. Llavors... També és vera, Anna, que moltes persones no saben bé com funciona, no, tot això, i se demanen si aquests tractaments estan coberts o no per la Seguretat Social, perquè també hi ha clíniques privades, no, que ofereixen aquests serveis. Quins són els criteris generals per poder accedir a un d'aquests tractaments, la sanitat pública espanyola, que sí, han de dir que sí, ofereix aquesta possibilitat.
Sí, ofereix aquesta possibilitat, per sort, i tenim uns criteris generals molt clars, no? El primer de tots és l'edat, ¿vale? És un dels criteris més importants que tenim en compte, que és que la dona ha de ser major d'edat, o sigui, més de 18 anys, i no ha de sobrepassar els 40 quan se comença l'estudi. És a dir, no quan feien la tècnica d'inseminació o de la fecundació in vitro, sinó quan començam a fer l'estudi i l'extracció d'òvuls, ¿vale? Perquè a vegades pot passar que comencis en 40 però no t'implantis fins als 41 perquè entre que, per aventura, això no ho he dit tampoc, són 3 intents els que se solen normalment fer, és a dir, se fan 3 inseminacions i 3 fecundacions in vitro, per lo general, ¿vale? Si no funcionen cap d'aquests 3, que serien 6 en total, ja hauria de ser de manera privada aquest tractament, ¿vale?
Anna, i de quant de temps estem parlant de llistes d'esperes i com se gestiona? Clar, perquè aquesta és la part més complicada i el temps juga un factor en contra en tot això.
Clar, sí, i això és un factor important. Les llistes d'espera estan en augment, perquè cada vegada hi ha més persones que acudeixen a tractaments de reproducció assistida. Sí que se sap que a partir de l'any 2022, sobretot és el que he llegit en els darrers estudis que està revisant avui, hi ha hagut un augment dels tractaments de fertilitat, que això no ho han dit, que la prevalència és entre un 15 i un 20% de la població que té problemes de fertilitat, i les llistes d'espera, doncs, com cada vegada hi ha més dones que ho demanen, cada vegada estan més engruixades i més o manco hi pot haver perfectament més de 6 mesos, un any de llista d'espera per aconseguir començar un tractament.
Per començar, eh?
Sí.
Volia
sí,
comentar sí, sí. Tu també, Anna, un tema actual que s'està xerrant molt a través de xarxes socials, també a través de diferents mitjans de comunicació, i és que hi ha una doctora que intenta o que està fent estudis per aconseguir, crec que saps de què t'aixer,
sí, sí.
D'una doctora que està intentant que l'edat fèrtil de la dona siga molt més llarga, no? Allargar serà fèrtil de la dona, perquè entre altres coses cada vegada tenim els fills més tals, retrasam aquesta maternitat, i allò que vol aconseguir és que les dones tinguem la menstruació cada 3 setmanes per tenir moltes més regles i ser molt més fèrtils. Quina opinió te mereix?
Uau, jo és que m'ha passat una cosa, i és que quan vaig llegir la primera part del titular, que lo de tenir la regla cada 3 mesos, vaig pensar, ah, mira que bé. O sigui, aquesta part m'apareixia com a bé. Però
cada
3
mesos llegir... o cada 3 setmanes? Cada 3 mesos?
Havia llegit 3 mesos com a per intentar reservar més òvuls, no? És a dir, per regular menys vegades i tenir la regla menys vegades en la teva vida. Això és el que jo vaig entendre, però no ho vaig entendre malament. Però quan vaig llegir la segona part, que l'objectiu era per tenir fills durant més anys, me va donar com una espècie de... com te diria, ambigüitat, no? És a dir, per què han d'allargar tant la vida reproductiva, no? És a dir, crec que a vegades es costa bé, això és una opinió meva totalment, mia pròpia, sense vendre a ningú, però és com, crec que tot és tot seu moment, no? És a dir, i que, o sigui, no és una crítica cap a les dones que decideixen ser mares amb més edat, no? No sé si m'estic explicant, però trobo que hi ha com a temes de salut, no?, que per ventura fan que tot se complica una mica, no? Però jo quan vaig llegir aquest titular m'ha generat sensacions una mica contràries.
Disculpa, sí. Que jo dic cada 3 setmanes i cada 3 mesos.
Això, no? Això és el que jo havia entès. Sí, és a dir, l'objectiu d'aquesta dona és que tu, nosaltres naixem amb un número determinat d'òvuls dins els nostres ovaris. Sí, més o manco. La cosa és que això són tots els ovaris que, òvuls que tenim, perdó, no en fabricam més, sinó que aquests van madurant cada mes, no? Llavors tenim un número determinat d'òvuls. Quan s'acaben aquests òvuls que tenim, ja no tenim més menstruacions. Hi ha més factors i més coses que influeixen, però bueno, això és el resum, no? Llavors l'objectiu d'aquesta dona és tenir menys regles per que durin més temps aquests òvuls que tenim reservats, no? Llavors...
La reserva ovàrica, no?
La reserva ovàrica aquesta famosa. I ja te dic, m'ha donat una mica de repelús, un poco de cringe.
Sí, aquesta... a més, sabeu que fa molt d'anys que està fent experiments en dones precisament per aconseguir...
No sé què en trobeu altres, eh?
Jo també ho trobo una aberració.
I només per parlar del factor hormonal, que ja no seguirà sent el mateix patró i com pot afectar l'estat d'ànim a moltíssimes coses. Normal que sigui un mètode polèmic.
Claro, sí, no ho cap de veure clar, però bueno, per vosaltres és una cosa que més endavant ho aclarim més.
Mira, i parlant de hormones i de tema emocional, no? També en aquests tractaments d'inseminació, de in vitro, també, la part emocional hi té molt a veure, no? Perquè segurament moltes persones passen per un procés de que no poden aconseguir sa mares i el fet de que tampoc funcioni el tractament pot condicionar i pot perjudicar, no?, un poc l'estat d'ànim, imagino. Mm.
Sí, hi ha dones que ho passen realment malament amb aquests tractaments. Són mesos de molta incertesa, de molt de patir, sobretot és perquè és un procés que al final se patologitza molt o se medicalitza molt perquè al final és com ha de ser, no? Però tu imagina't anar cada X dies a mirar que te facin una ecografia, a mesurar-te els òvuls i que és una manera com de... com t'ho diria, com d'estar tot el temps fent un examen, no? Avui tenc un òvul que fa 5 centímetres, no, perdó, mil·límetres, avui tenc un que fa 7, avui en tenc tant. I és com, tu mateixa tot el temps t'estàs com avaluant, com, soy buena, no soy buena para reproducirme, el meu cos serveix per això, no serveix, no? Llavors es troba que les dones ho passen molt malament per aquesta banda i després ja, quan t'han implantat l'òvul o el semen o el que sigui, aquesta espera fins que tens el resultat positiu, són dones que ho passen molt malament aquests primers mesos. I clar, tot s'embaràs, també és un moment de... si qualsevol dona ja ho passa malament, no? De passar pena, de si totes les ecografies estaran bé, les proves, tot i tal. Aquestes dones que ho han passat tan malament des del principi amb aquest procés, també ho viuen d'una altra manera, aquest embaràs, i és part, i tot en general, no?
Acudir als professionals pot ser el millor consell, no?, davant una situació d'incertesa, de per què no aconseguim tenir un fill. Acudir als professionals crec que és el millor consell que poden donar per cloure aquest espai.
Sí, sí, molt important que les dones que ho han dit en el principi, un any sense tenir un embaràs...
A partir d'aquí?
Han de consultar. Inclús a partir dels 35 se recomana que en lloc d'esperar un any, esperem 6 mesos. Tenint en compte llistes d'espera, etcètera, doncs pues, clar, per no plantar-nos en els 40 sense tenir una solució. I durant el procés, molt important... acompanyar-se de persones que te puguin assessorar amb aquest procés. Les clíniques privades de fertilitat a vegades tenen inclús dins el PAC de tot el tema de ser in vitro, una psicòloga que
per
és
la part
és molt
emocional
important.
A la que fèiem referència just abans. Ana Isabel García, moltíssimes gràcies, com sempre.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Repassa el contingut del programa al dia per acabar aquest programa. Connectam amb Menorca, Clara i Mamí. Bon dia.
Bon dia. Avui al Dia Menorca parlarem... tindrem a l'estudi amb Pedro Pons, batle de Ferreries, per conèixer ses inversions i els projectes previstos en el municipi per aquest 2026, ara que justament el consistori ha aprovat ja els comptes. Ens acompanyaran també l'etnòleg i autor Sant Climenter, Adolf Sintes, i és president de l'Associació de Veïns de Sant Climent, en Dani Olives, perquè enguany celebra es poble el centenari de l'origen de ses festes de Sant Antoni. És l'únic poble de Menorca on tenen origen mallorquí i on hi ha dimonis 17 de gener. Ens contaran un poquet l'origen d'aquesta tradició i també totes les activitats previstes en es poble. La salutació musical serà avui a càrrec d'Anna Lorena Martí, del grup menorquí de música i teatre Pampalònia.
I escoltant també Laura Tura i Bici Formentera, bon dia.
Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I don altres avui, com feim habitualment el primer dijous de cada mes, que és el cas d'avui, tenim debat polític del Consell de Formentera. Tractarem diferents assumptes que han estat notícia a la màxima institució insular de la Pitiusa del Sud en les últimes setmanes, i també aprofitarem per fer balanç i fer propòsits, escriure una mica la carta als Reis d'Orient en clau d'actualitat amb els tres grups que han obtingut representació a la màxima institució insular de Formentera. Així que aquest és el menú pel dia d'avui, companys.
I el dia Mallorca, Jaume Noguera?
Sa que és un jutepiri.
No.
Un jutepiri, quan fèiem així, de menuts.
Ah, se deia així.
Sa que és atxús. Atxús. Dona atxús.
Sí, això sí.
Avui parlarem amb l'Ajuntament de Montuïri, que té una iniciativa per recuperar paraules com queduf, sull, vinerbo, guaret, coses que, paraules que ja no deim i que s'estan perdent. I Montuïri les vol recuperar. També parlarem amb Consell, que ha fet una reforma molt important en el centre del poble, en el sindicat del jutjat de Palma, que estan fets una olla de caragols, com dius, en bon mallorquí, perquè d'ençà que ha entrat la llei d'eficàcia de la justícia, tots són papers per tot i no se pot fer feina. I també una bona notícia, a la UIB se podrà estudiar Ciències del Mar. Fa anys que se demanava aquesta carrera. Aquí serà l'any que ve. Això sí, Marta.
Bones notícies, que sí. També fan falta, de veritat, per aquest començament d'any 2026. Nosaltres posem punt i final en aquests moments. A la part televisada agafen el relleu els companys de l'Arenam. Aquí a la ràdio seguim amb notícies. Vos esperam demà a partir de les 9, com dèiem.